La mort de dues persones en una barraca a la llera del riu Besòs, a Montcada i Reixac, la matinada d'aquest diumenge ha fet aflorar una realitat que segurament mai ha acabat de desaparèixer, que la greu crisi habitacional que vivim d'alguna manera està tornant a alimentar, que fem veure que no existeix, fins i tot malgrat passar-hi pel costat amb el cotxe dia a dia alguns dels veïns. Estic parlant d'aquests assentaments, d'aquest barraquisme, com el que passava a Montcada i Reixac, amb aquest assentament enorme, grandiós, no? que s'allarga durant pràcticament un quilòmetre al voltant del riu Besòs i ha tocat d'una carretera, però cada dia hi passen centenars, milers de persones. Tothom fa veure que allò no existeix, que allò no hi és, però de tant en tant hi ha notícies que fan que recordem que ho tenim allà, que ho tenim a tocar i que la situació és molt preocupant. Ajuntaments com el de Montcada reconeixen que pràcticament no hi poden fer res. Davant del que va passar, l'Ajuntament de Montcada demanava i clamava, fa 24 hores deia, encara ningú ens ha avisat. Després, a l'hora de dinar, finalment la Generalitat es va posar en contacte amb l'Ajuntament i hi haurà una reunió entre l'Ajuntament de Montcada, la Generalitat i la Diputació de Barcelona per abordar aquesta problemàtica. I dèiem, la pobresa té encara aquesta cara, segurament la més extrema, que és la del barraquisme en ple segle XXI. D'això en volem parlar aquest matí amb en Sergio Porcel, que és el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Senyor Porcel, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Hem d'entendre que el barraquisme a casa nostra és encara segurament la màxima expressió de la pobresa en la nostra societat?
Sí, és, sense dubte és una d'elles, no? Fins i tot podríem anar més enllà en les situacions de sense sostre, no? Diguem-ne. És a dir, però sí, o sigui, la pobresa més extrema pues, es manifesta pues, en aquestes situacions d'exclusió residencial molt severes, no? Barraquisme i fins i tot pues, sensellarisme, no?
Estem parlant, no? I ahir ho dèiem, que la mort d'aquestes dues persones en aquesta situació extrema, que decideixen acabar passant la nit en aquesta barraca, que fan un foc per intentar no passar fred, que acaben morint tot a punta per la inhalació d'aquest monòxid de carboni. Ostres, és que és molt greu, no? Dir que en ple segle XXI hi ha persones que moren de pobres.
Sí, de fet és això, no? La pobresa mata, no? I ho veiem sobretot als hiverns, no? Quan la gent intenta escalfar-se i bueno, només succeeix a barraques, no? Hem vist casos també en habitatges, no? Que, bueno, que per poder calentar-se pues, la població pues, amb menys recursos pues, bueno, pues, opta per... pues això, per potser escalfar-se pues, amb veles o amb altres recursos bueno, que tenen riscos, evidentment, no? I que poden provocar pues, això, la mort, no?
Existeix una radiografia acurada o més o menys real de en quin punt està el barraquisme a dia d'avui a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana? És a dir, coneixem realment aquesta realitat?
Pues de fet no, i aquest és un dels problemes, no, que té, no, aquesta exclusió residencial tan severa, no? Són realitats que desconeixem per complet, diguem-ne, no hi ha informació, no hi ha dades sobre aquestes qüestions i això fa pues això, no, que les administracions de fet desconeguin quina és la dimensió del problema i sense aquesta informació pues també és molt difícil actuar, no? Diguem-ne, per conèixer, o sigui, per actuar sobre o per solucionar una problemàtica, evidentment s'ha de conèixer, no? I aquest és un dels problemes, no? Hi ha informació sobre aquestes situacions.
Però després, en canvi, quan passen coses com el que ha passat a Montcada, posen damunt de la taula i davant dels nostres ulls realitats que són molt palmàries i molt grans. És a dir, l'assentament de Montcada i Reixac, estem parlant d'un assentament molt gran, on es calcula que fins a unes 400 persones aproximadament hi poden haver anat passant malvivint durant tot aquest temps.
Sí, correcte, és això, no? Bueno, de fet, l'assentament de Montcada era prou conegut per les seves dimensions, de fet, no? Però bueno, no sé, és també és molt molt difícil, no? També conèixer o sigui, identificar, no, aquests tipus d'assentaments, moltes vegades això ho coneix l'administració propera, no? De l'administració més local, que potser veu pues, aquests tipus d'assentaments al seu territori, però, per exemple, és molt difícil tenir una fotografia completa del conjunt de l'àrea metropolitana, no? L'Ajuntament de Barcelona sí que té alguna comptabilització feta a partir de l'Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars, i al municipi de Barcelona també, bueno, pues es comptabilitzen pues aproximadament unes 800 persones, no, que estan residint en assentaments de diferents tipus, no, que podrien anar des de barraques fins a locals o naus industrials, no? Però evidentment aquest assentament de Montcada, per les seves dimensions, que ja eren, si estem parlant de 400 persones, pues clar, és que pràcticament 400 persones ja tota Barcelona vivint en barraques, no? Per
Clar,
tant, estem parlant d'un assentament molt, molt important.
Clar, però fixa't que de totes aquestes persones l'Ajuntament reconeix que només n'hi havia 10 que estaven rebent atenció per part dels serveis socials, no? Per tant, només aquest gap, només aquesta diferència d'aquestes dues xifres, 10 d'una xifra que pot arribar pràcticament a 400, dona una fotografia bastant real. Després, la casuística del per què segurament ara hi podem entrar és molt complicada, no? Però demostra molt clarament la poca capacitat de penetració, no?, que té l'administració en punts com aquest.
Sí, clar, estem parlant de col·lectius, no?, de població que estan en una situació d'exclusió social molt extrema, no? Podríem parlar en la seva gran majoria de població i d'origen migrant, no?, estrangers que estan en situació irregular i que, per tant, estan exclosos administrativament i que no tenen reconeguts els seus drets bàsics, no? Per tant, no poden ser atesos a serveis socials. O, bueno, hi ha alguns ajuntaments que sí que atenen i que practiquen l'empadronament actiu, diguem-ne, que sobre immigrants, no? Que no tenen, que tenen, estan en situació irregular, i per tant això els hi possibilita que puguin ser atesos per l'administració, però hi ha d'altres ajuntaments que no ho fan, no? Per tant, és això, no? És població que fins i tot té moltes dificultats per ser ateses per l'administració, no?
Què falla en l'administració? Jo ahir deia, quan ahir a aquesta hora entrevistàvem l'alcaldessa de Montcada, no? Ella deia, som conscients de la realitat que hi ha, no tenim la capacitat d'actuar, i resulta, i li passa a Montcada i Reixac, però li passa a molts municipis, que no tenen l'eina directa per abordar aquestes realitats, no? És a dir, el problema d'aquest assentament és un problema social, però en canvi l'Ajuntament, la via que té per intentar actuar és buscar l'excusa de l'impacte mediambiental per intentar demanar al Consorci del Besòs si hi ha alguna cosa que es pugui fer amb aquest assentament. El problema és social, però hem de buscar una solució per la via mediambiental com a excusa per tenir diners. O tenim un problema social en aquest assentament i sabem que l'única manera que tenim d'entrar és per la via policial, perquè sabem o sospitem que s'hi pot estar fent algun tipus d'activitat irregular, no? És a dir, tenim detectat un problema, però no tenim l'eina per abordar-la, i la pròpia administració al final ha acabat buscant subterfugis en ella mateixa per abordar realitats que no tenen res a veure ni amb una qüestió mediambiental ni amb una qüestió policial, diguem-ne, no?
Sí, bueno, això el que de fet posa de manifest, pues, la manca d'una política real per garantir el dret a l'habitatge, no? Diguem-ne, al final aquestes problemàtiques són el resultat dels problemes d'accessibilitat a l'habitatge que estem vivint en els darrers anys, no? Bueno, a Barcelona, però que és un problema que de fet succeeix al conjunt d'Europa, diguem-ne. Aquestes dinàmiques d'exclusió residencial, de sensellarisme, és un fenomen creixent en els darrers anys al conjunt d'Europa, no? Per tant, no és un fenomen específic, no?, que s'estigui produint a la nostra societat, sinó que és un fenomen bueno, pues, que s'està produint al conjunt d'Europa i que té a veure, pues, amb aquestes dinàmiques de financiarització, no?, de l'habitatge, de que l'habitatge s'ha convertit en un bé més aviat especulatiu, no?, i que ha portat a dinàmiques d'increment de preus desorbitats i que dificulten molt l'accés a l'habitatge, no? I el resultat, pues, són aquestes dinàmiques d'exclusió residencial, no?, que veiem i que sense una diguem-ne, compromís extens, no?, de totes les administracions i fins i tot d'entitats del tercer sector, un compromís així ampli, no?, per garantir el dret a l'habitatge, és molt difícil d'actuar. És a dir, és un problema tan gros que és molt difícil d'actuar amb petites actuacions. Diguem-ne, requereix una actuació de gran calado, diguem-ne, a nivell estructural, per poder pal·liar, no?, aquest problema.
Estem parlant d'una realitat, abans fa uns minuts ho explicava vostè, no?, que afecta o que acaba afectant molt sovint aquestes persones que són les que més indefenses estan davant de la legalitat administrativa, normalment persones migrades que no tenen reconeguda la seva situació en cap cas, però per exemple en aquesta situació de Montcada, el que hem començat a conèixer també són moltes persones de nacionalitat espanyola que han viscut a Montcada durant tota la vida i que estan vivint d'una manera molt crua la situació de crisi econòmica que fa molts anys que s'està arrossegant i que han acabat vivint allà perquè no tenen cap altre espai on fer-ho, fins i tot persones que han estat desnonades o desocupades d'habitatges que ja havien ocupat de manera irregular i que un cop expulsats han continuat expulsats del sistema i que això els ha abocat allà, no?
Sí, clar, és que la problemàtica és complexa, no? Si sumem a aquesta dinàmica d'increment de preus, no?, desorbitada, no?, que comentava abans, a més que hem tingut en els darrers anys, no?, després de la crisi financera, també un augment molt important dels preus del lloguer, que era una mica la via d'accés a l'habitatge a la població més vulnerable, no? Això ha estat molt perjudicial per l'accessibilitat a l'habitatge, el manteniment de l'habitatge, aquest increment de preus del lloguer. Hem de sumar la situació econòmica de les llars, no? De les llars, molt, molt castigada per les dues crisis econòmiques tan severes que hem viscut, no?, darrerament, no? I un augment també de la precarietat laboral, no? Per tant, això, bueno, ho veiem, no?, que els desnonaments és un problema sostingut en el temps, pràcticament des de l'anterior crisi financera, diguem-ne, en tots aquests anys. És un fenomen, pues, que ha anat creixent o mantenint-se en el temps, i que evidentment no hi ha una política després, no, no es disposa d'habitatge de protecció social, per exemple, per allotjar a les famílies desnonades. Per tant, hi ha solucions temporals, però que no són suficients, no, per garantir el dret a l'habitatge d'aquestes famílies, no, que es veuen desnonades. Per tant, més enllà de que cal ampliar molt el parc d'habitatge social per donar protecció o per garantir l'habitatge d'aquestes famílies, cal també una política de prevenció. És a dir, els desnonaments s'han d'aturar d'alguna manera, perquè el resultat al final és aquest, no? La gent al final acaba establint-se, pues, en pisos ocupats, o acaben en assentaments d'aquest tipus, no? Perquè és que no hi ha una altra sortida.
Aquí hi ha aquesta moratòria pel que fa als desnonaments, que evidentment estem molt pendents perquè d'aquí a un mes i 10 dies, el dia 28 de febrer, acaba l'última moratòria que hi ha per intentar aturar determinats tipus de desnonaments. I són moltes les entitats socials que estan advertint del que pot passar, no?
Correcte.
Si no es torna a prorrogar aquesta moratòria o s'hi troba una solució. També i sobretot, que a mi és una de les coses també que dolen molt i que sorprenen, no?, del que passa en aquest cas de Montcada com a exemple i que hi pensava ara també quan parlava vostè de la qüestió dels desnonaments, que és l'edat de les persones que estan patint aquestes situacions, que és que són persones molt joves. És a dir, ho eren la parella que van morir malauradament en aquestes barraques, en aquesta barraca de Montcada i Reixac, que era una parella jove. I ho són també moltes d'aquestes famílies que són desnonades, que acostumen a ser persones que ronden la quarantena, és a dir, famílies joves amb nens que són petits, és a dir, persones i famílies a les quals l'horitzó de vida que se'ls planteja és molt dur, perquè no és una persona que ha arribat al final d'una vida més o menys atribolada o dolenta i que té un últim obstacle, no? Sinó que són persones que no han aconseguit desenvolupar la vida i que viuen aquest sotrac del barraquisme o del desnonament en edat jove.
Sí, de fet és que precisament a les anàlisis que hem fet, no, de l'impacte de la crisi pandèmica, el que hem vist és que l'impacte socioeconòmic ha estat molt més intens, sobretot en col·lectius que ja eren vulnerables abans de la pandèmia i que hi ha aquests perfils, no? Població jove, de fet, població d'origen migrant, infància, no? Clar, això el que ens mostra són els dèficits que tenim ja, no? En el propi sistema, no? I on la precarietat laboral comporta una problemàtica associada en termes de vulnerabilitat social molt important, no? La precarietat laboral que pateixen, no? Sobretot població jove, també població immigrant, clar, dificulta molt el fet de generar drets de protecció social també. Llavors, això fa que aquestes persones que treballen bueno, pues en contractes temporals o sense contracte, quan arriba un cicle recessiu, no? Un cicle econòmic recessiu com el que hem viscut, pues són els primers que es veuen expulsats del mercat laboral i tampoc tenen drets a rebre prestacions. Diguem-ne, per exemple, si no tens contracte, pues evidentment no et podia cobrir un ERTE, no? Durant el període de 2020, no? De pandèmia o de confinament més dur, no? Com el que vam viure. Per tant, bueno, pues, és això, no? La precarització, les condicions laborals tan precàries que han d'assumir la població jove i també la població immigrant expliquen en gran part, pues, els seus dèficits de protecció social també, no? Que acusen després posteriorment.
I sobretot aquesta xifra que va sortint de manera reiterada, no? Que va posant-se damunt de la taula quan ens trobem en aquestes situacions, que és aquest famós 2%, no? Que és el percentatge d'habitatge social de mitjana que hi ha només a Espanya i que al final acaba sent el reflex d'aquesta poca capacitat d'actuació davant de situacions com aquestes.
Sí, correcte. Jo crec que aquest és un problema molt important que acusa, no, el nostre sistema residencial, diguem-ne, aquest 2% d'habitatge de protecció social, que s'hauria d'incrementar fins a un 30% pràcticament per donar una cobertura òptima, no? Que és els percentatges en el que se situa aquest tipus d'habitatge en d'altres països europeus, no? Però jo insisteixo en el fet aquest, no? De que més enllà d'ampliar el parc residencial de protecció social, cal també les polítiques de prevenció, no? Que comentava abans. Hem d'intentar que no es produeixin aquests desnonaments perquè de fet, després és fins i tot més costós, no? Treure aquesta població del seu cercle d'exclusió, no? Per tant, calen polítiques també de prevenció, que no és només evitar simplement els desnonaments, sinó és treballar també per millorar les condicions laborals, com deia, no? També de reduir la precarietat laboral i, evidentment, intentar progressar també en la garantia del dret a l'habitatge, no?
No sé si quan
I
algú...
afa...
Ah, perdona, perdona, acaba, acaba.
No, i afegiria un tercer element que és, que també ho hem comentat abans, que és la necessitat d'informació, no? De que hem de conèixer tota aquesta realitat per poder actuar, no? I que, per tant, s'han de generar dades, s'ha de generar coneixement sobre tota aquesta situació de vulnerabilitat residencial o d'exclusió residencial que tenim, no? Ara a la nostra metròpoli, diguem.
Li anava preguntant si segurament en aquesta línia pot anar l'assessorament a algun tipus d'administració quan es poguessin apropar, no, a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en situacions d'aquestes, d'intentar orientar-los en com gestionar o preparar-se per gestionar aquestes situacions.
Sí, bueno, de fet, bueno, elaborem informes en aquest sentit, no? El problema és el que et comentava, no? La manca d'informació que tenim ara per ara sobre aquestes problemàtiques i que realment convindria, no? Generar, pues, tota aquesta informació per